Hola, hola, bona tarda. Avui 29 de setembre del 2022, dones a les zones, torna a estar en emissió, estem aquí totes juntetes, una altra vegada ens acompanyen la Gemma, la Eva, la Consol, una servidora que em dic Mercè, i aprofitem per enviar una gran salutació a la nostra companya, que és la cinquena membre de l'equip, que no la tenim amb nosaltres avui aquí perquè fa poquet que va ser mare i la tenim de baixa, però està molt contenta i molt feliç i molt rebé. I aprofito per... aprofito de veritat, per dir-li a la Gemma que moltíssimes gràcies perquè ella ens fa la part tècnica, que és un apartat molt difícil de coordinar tot el tema tècnic i les músiques i les entrades i ara pujo la veu, ara la baixo. Extraordinari, gràcies.
Esperem que surti tot bé.
Sí, home, segur. Que, sí. Que no ho dubteu vosaltres tampoc.
No, en cap moment.
En absolut. I bueno, faig una petita presentació. La Gemma ens parlarà, a part de fer la part tècnica, com he dit, ens parlarà d'una història de molt guai del Bocaccio, de la història del Bocaccio, fantàstic. Tenim a la Consol que ens parlarà de veneres. Després la Eva ens parlarà d'una dona molt interessant que està vinculada en els Oscars de Hollywood. I una servidora doncs faré algo diferent, us llegiré un conte per nens que pot estar molt bé, jo crec que agradarà i pot ser un programa molt distret i a més el podran sentir grans i petits. Ok, seguim.
Arrenquem.
Bueno, Gemma, ens parlaràs, bueno, la Gemma es diu Gemma Oliver, consti ben clar, ens parlarà del Bocaccio i a veure què ens aportaràs, perquè estem totes ja aquí inquietes, a veure què ens expliques i molt interessant.
Anem a posar una mica de música per posar-nos en situació del que venia sent el Bocaccio. Parlarem de les nits al Bocaccio. El Bocaccio va ser una sala de festes oberta al febrer del 67 i va ser una de les grans boats de les nits de Barcelona. Allà s'hi reunien arquitectes, fotògrafs, dissenyadors, pintors, editors, escriptors, músics, actors... Eren habituals de les nits del Bocaccio. Aquesta sala va esdevenir la insígnia d'una Barcelona oberta al món. Eren els anys 67 i als carrers no hi havia tanta llibertat com hi havia allà dins, i parlarem d'aquesta llibertat també. El fundador va ser l'Oriol Regàs, un gran empresari de les nits de Barcelona, i que va arribar a firmar del Bocaccio que a finals dels 60 Barcelona estava molt més a prop d'Europa que la resta d'Espanya. Hem triat el Bocaccio bàsicament perquè pertanyia una mica a aquest barri també, estava al carrer Muntaner, al 505, i va estar funcionant des del 67 fins al 85. Actualment en aquesta ubicació hi ha l'Hotel Catalònia, però de fet si es veu el rebador i diguéssim la part central ja veus com era el Bocaccio de fet. Llavors, bueno, va ser, com hem dit, impulsada per l'Oriol Regàs, la va poder inaugurar amb la col·laboració del Xavier Miserac i la Teresa Gimpera i ràpidament va convertir-se en el centre neuràlgic del que va esdevenir l'Agost Divin de Barcelona. La decoració era d'inspiració modernista i va ser obra del seu germà, del Xavier Regàs. Bàsicament a la part de dalt s'hi feien tertúlies i a la part de sota estava destinada al ball i a l'esbojarramenta.
Se'n freno.
Ni ho dubtis.
Bueno, llavors, la part de tertúlies i de divertiment anava acompanyada per grans personalitats com la Teresa Gimpera, ja ho hem dit, el Ricardo Bofill, l'Antoni de Senillosa, els germans Terenci i Anna Maria Moix, l'Oriol Boigues, la Mònica Randall, el Joan de Sagarra, la Rosa Regàs, Vila Matas, els editors Tusquets i Nadal, bueno, una llista interminable de grans noms de l'àmbit de la cultura, de l'àmbit cultural, polític, econòmic i social de l'època. Regàs va tenir molt, molt èxit amb aquesta sala de Barcelona, tant és així que va passar de tenir 20 accionistes a tenir més de 150, el que li va permetre no parar d'obrir més locals, no només a aquí a Barcelona, al carrer Tusset, sinó també negocis similars a la Costa Brava, i va haver-hi, va existir als anys 70 un segon Bocaccio just a la zona de Colón de Madrid, on també hi havia un plantejament molt, molt inicial.
Veritat, no ho recordava, això és cert, eh? Ostres, sí, sí.
Però anem a tornar a Barcelona, que a Barcelona passava moltes coses dins del Bocaccio.
Sí, me'n recordo perfectament. Després ja t'ho diré perquè me'n recordo.
Molt bé. Bueno, doncs, clar, amb tot aquest ecosistema de moviment, doncs hi havia grans desfilades de minifaldilles, de Paco Rabanne, d'Emilio Pucci, però no només hi havia espai per l'oci, sinó també hi havia un gran moviment polític entre els grups dels habituals del Bocaccio. Es va crear el tancament de Montserrat, que, on es reclamava un canvi radical a la societat barcelonesa, no? Perquè bàsicament el grup de tancament de Montserrat va ser una sèrie de líders ideològics que van lluitar per l'antifranquisme aquí a Catalunya, donant suport als 16 militants del País Basc que van ser jutjats per un tribunal militar per pertinença a la banda armada ETA, en el que es va anomenar el procés de Burgos. Va ser un moviment que va estar liderat per gent de la tertúlia del Bocaccio directament. El manifest, doncs això, bàsicament posava en relleu la falta de democràcia i la repressió per part de l'Estat, no? Fer sortir una mica aquella llibertat que hi havia dins de la sala fora, que ja n'hi havia prou, no? Que el franquisme havia acabat feia anys ja i que les represàlies eren diàries, sí, sí.
Sí.
Llavors, a part de la sala, el Bocaccio no només va ser un moviment de disseny, edició, va haver-hi una revista i l'editor de la revista, que va ser el Xavier Miseracs, en conjunt amb tots els escriptors i editors que hi havia en les nits del Bocaccio, diu que va ser un símbol radical d'aquest canvi, no? Les nits amb Òscar Tusquets, amb Mario Vargas Llosa, Javier García Márquez, Serrat o Eugenio Trías unien a gent tan interessant i tan radicalment diferent que permetien una obertura que el carrer no era tan flexible. I evidentment la creativitat naixia en aquelles tertúlies. Després, no m'agradaria acabar sense explicar una mica, ja m'explicareu ben bé què passava allà, però bueno... Bocaccio també va ser un símbol de lliberació de la dona. La dona allà dins, bueno, tenia total llibertat, cosa que normalment no passaven quan se sortia per la porta. Llavors Teresa Gimpera recorda que la dona al Bocaccio era lliure i era respectada, i que es va començar, per exemple, a normalitzar parlar de la píldora anticonceptiva, i que realment, o sigui, allà dins hi havia un alliberament sexual de les dones fins al punt que s'agarra ho definien el seu particular sentit de l'humor. Les senyores venien a buscar-te i se te llevaven a casa.
Aquesta és bona.
Llavors, bàsicament és això, voler recordar una mica que dins d'aquest barri va haver-hi un empresari que es deia Regàs, no? Un petit homenatge també a aquesta manera de reunir tot aquest ingeni i aquesta creativitat, però també tenir un espai per obertura i tenir tot aquest cercle que permetia portar músiques de París, fer desfilades, sí. tenir inspiració d'art i de continguts allà dins cada nit, no?
Sí, sí, és que hi va haver una gran moguda, perquè amb el tema de la moda, per exemple, van diverses firmes molt conegudes d'aquella època ja hi van fer grans desfilades, com deies tu abans. És que de fet ha sigut... Jo particularment hi vaig viure molt dins de l'any 69, i ara aquí una intimitat, però bueno, és veritat, jo l'any 69 em vaig casar, i la meva festa de casament, després del banquet i tot el tema, la vaig fer al Bocaccio, perquè per mi era, jo hi estava molt a gust i totes les amistats, bueno, molts van estar contents perquè no tothom podia entrar al Bocaccio, perquè hi havia certa norma i perquè clar, si no potser hagués perdut aquell encant que tenia, no? Clar. I és clar, com que eren amics meus que podien venien a la meva festa, clar, van poder entrar tots. Però bueno, va ser molt bé, tinc un gran record, vull dir, quan he vist que parlaves del Bocaccio no he pogut resistir la tentació de dir que jo vaig fer la feia festa de casament. Bueno. Sí, l'any 69.
Ara el Bocaccio el recordem com un símbol, però en aquells moments que a Barcelona passaven moltes coses. Hi havia, encara hi havia repressió i el que hi havia unes ànsies tremendes de llibertat i de democràcia, perquè encara no havia arribat la democràcia. Dintre del Bocaccio era com una petita cúpula, no? Com un petit nínxol, on allà es desfermava tot el que no es podria fer al carrer.
Sí, sí.
Llavors, clar, tots aquests artistes, escriptors, arquitectes, cantants, allà doncs, donaven ales a la seva imaginació en quant a la cultura i a la llibertat. I sobre això que dius de l'alliberació de la dona, doncs estic d'acord en part. Perquè passats els anys, una va reflexionar, és que ja tenim una certa edat, ja som grandetes, i penso que sí que és cert, però no sé si es va beneficiar més els homes que les dones. I aquí ho deixo.
Sí, home, sí que et puc dir-te... Bueno, perdona, Eva,
igual li vas dir...
No, jo sí que et puc dir-te que jo hi vaig anar bastant, i sí que ho ha dit el que ha dit la Gemma, perquè allà hi havia noies amb uns tipus impressionants i amb unes minifaldes impressionants. Jo no vaig veure mai una falta de respecte ni res raro que em creés l'atenció. A la millor, perquè jo també estava barrejada amb tot aquest ambient i ho veia normal. No ho sé, a la millor ara si passessin la pel·lícula pel davant igual et diria, ojo, potser sí que el que dius tu, Consol...
Jo he deixat aquí una reflexió que jo mateixa me la faig per com ha anat evolucionant al llarg dels anys, i Bocaccio s'emmirallava al maig del 68 a París, era aquella època de revolucions i de Woodstock i bueno, totes aquestes manifestacions culturals que hi havia, que la teníem aquí, que Barcelona va ser una fita, no? I el Bocaccio al centre. I m'agrada molt que ho recordessis perquè bueno, era una gran esperança. El Bocaccio era una gran esperança de...
Pues com tot, todo pasa, todo queda. Eva.
Sí, sí, yo había ido también, pero ya era los años 70 y algo. Iba a la escuela de artes aplicadas y bueno, luego con los amigos, compañeros y tal, el sitio por excelencia que ibas a bailar el domingo y tal, pues era Bocaccio. Y...
Era l'època de les Watts.
Sí, era l'època de les Watts. Sí, i a més a més posaven bona música i hi havia... Pels anys que tenia molt bona acústica, jo recordo aquells sofàs de vellut vermell.
Vermell, sí, sí.
Allò era espectacular, a més supercòmodos.
Les llums i tot. Tenia guardat el posavasos que feien. Llavors col·leccionaves posavasos dels jocs.
I podies fumar. Podies fumar dintre de la discoteca.
Després el regàs, tot el que se proponia d'aquesta gent
era oro.
Era un èxit. Tot el que proposaven, totes les... coses que organitzaven eren
sí, sí. Però l'Hermana també l'ajudó bastant, la Rosa Regàs també va ser un pes pesant. No, jo crec que tots, vull dir, més d'un que encara n'hi han bastants que encara estan vius, ja ho deuen enyorar ja.
I tant
que ho enyoren.
M'ha agradat molt. Fantàstic. Doncs, que expliquessis Bocaccio.
Bocaccio, ens has posat sentimentals.
No ho sento. Bueno,
ara l'audiència ja veurà quina edat tenim, eh?
Sí, bueno.
Ens hem delatat sense donar-nos en compte, eh?
Estem en una franja.
Fantàstic. Molt bé, moltíssimes gràcies, Gemma. Fantàstic la teva explicació. Bueno, ara tinc l'honor de presentar-vos a la Consol Rovira, que ens parlarà de veneres i ens farà vibrar una miqueta. Vinga, Consol, tot per tu.
Ai, la festa major... Tot just acabem la temporada d'estiu i ja l'enyorem. Enyorem les emocions viscudes, les llargues nits estelades, les festes majors, els balls a plaça, la música i, com no, les havaneres. Perquè d'això va aquesta secció d'avui, de les havaneres. Aviam si la reconeixeu, aquesta.
El canó de Palamós, ben mirat que n'és d'Arbó, ja fa temps que està callat. Ja fa temps que mira el mar amb el ventre rovellat, quatre rodes i un forat.
I és clar que sí, el canó de Palamós, que amb una lletra clara i contundent esdevé un vell cant antibèl·lic de l'Ortega Monasterio. Però d'on ve l'havanera? Mireu, el 1898 l'estat espanyol perdia les seves darreres colònies a les Antilles. Aquest fet s'anomenà desastre del 98. La pèrdua de les colònies, entre elles Cuba, considerada la joia de la corona, va provocar una desmoralització profunda. Pels catalans també suposà un canvi important, doncs eren moltes les famílies que tenien algun parent a Cuba, ja que molts homes havien anat a fer fortuna. Amb la pèrdua de la colònia, molts d'aquests retornaren a Catalunya, així com també tornaren els soldats catalans que havien anat a lluitar. I aquí és on comença la nostra història. Les relacions entre la colònia i el territori català eren molt estretes, principalment comercials, però també per vincles familiars, personals i amoroses. A Catalunya, el rom, el sucre i el tabac provinent de Cuba eren molt apreciats, sobretot a la societat burguesa del segle XIX. Però no només aquests productes van arribar d'aquesta illa caribena, també un nou gènere musical, l'havanera. Tot i que ja es coneixia abans de la pèrdua de Cuba, va ser a partir de llavors que es va popularitzar per la gran quantitat de gent que tornava. Aquestes cançons parlaven de temes amorosos i de guerra, alhora que recordaven aquells paisatges caribenys que els mariners havien conegut. Tenien un cert fil nostàlgic, però també podien ser atrevides i picants, segur que en recordeu alguna. Els soldats i mariners que les havien conegut a Cuba després les cantaven aquí, on eren apreses pels altres pescadors de la costa, tot cantant-les per tavernes marineres. En aquest procés de tradició oral, les cançons patien modificacions, com és natural, i fa que sigui difícil saber-ne la versió original en algunes d'elles. En un primer moment, l'havanera es cantava en castellà, i no seria fins més tard que es va començar a catalanitzar, adquirint un caràcter propi però mantenint els temes i els ritmes originals. Aquest gènere musical es va mantenir viu a tavernes i vaixells de la costa catalana durant molts anys, però a mitjans del segle XX va agafar una gran embranzida gràcies a l'acció d'alguns artistes amants de l'havanera, que posaven per escrit tota la tradició oral. Alguns passaven taverna per taverna recollint cançons i altres en crearen de noves, de forma escrita.
Oh, gavina voladora que voleia sobre el mar i el pas del vent mar enfora vas volant fins a arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, on dia i nit hi fa estada la nina dels meus.
La gavina, una vella i dolça cançó d'amor i enyorança. Aquesta va ser la primera a ser escrita, primer en castellà, La gaviota, per Frederic Sirés, l'any 1947. Tot i ser creada, conservarà els trets bàsics de l'havanera i alhora servirà d'exemple per futures creacions. El tema era el recurrent, com no, el paisatge marítim, la nostàlgia, l'amor... Però continuem el nostre viatge per aquest tan nostrat gènere musical amb una altra famosa havanera, cantada a tots els concerts. La vella Lola, que potser a alguns els sorprendrà saber que va ser una obra de Traiter, un excombatent anglès de la Primera Guerra Mundial que visitava sovint a Costa Brava. Un altre cop, la lletra ens porta a la Guerra de Cuba, però també parla d'amor.
Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, salí del puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón. ¡Ay, qué
Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, llegué al puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón. ¡Ay, l'amor, l'amor! Aquesta s'ha convertit en una de les habaneres més emblemàtiques del repertori català. Rememorant amb el mocador blanc i saludar com feia la vella Lola, el seu estimat mariner. Segur que ho heu fet tots algun dia. En el nostre petit recopilatori de cançons no podia faltar una de les més emotives. Recordeu el meu avi. Aquesta manera ens explica la història d'uns mariners que van anar i morir a la Guerra de Cuba. Va ser escrita per en José María Ortega Monasterio. Recordeu que al començament en parlàvem del canó de Palomós? Doncs vet aquí que tenim una altra cançó antibèl·lica. El curiós del cas és que en Ortega Monasterio va ser un militar, un general espanyol de tarannà liberal que s'atreví no només a composar una habanera, sinó també a fer-ho en català. A més d'aquesta, el militar va escriure més de 200 habaneres, contribuint d'una manera espectacular en el repertori d'aquest gènere. Degut a la seva gran obra, serà anomenat Mestre Monasterio per alguns dels històrics grups d'habaneres. Tot aquest moviment musical es va materialitzar en la famosa cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell. La primera cantata va ser el 1966 i va suposar passar de la taverna als escenaris, otorgant una nova magnitud a aquesta música ja de per si històrica i popular. La de Calella encara es realitza any rere any amb molt d'èxit i fervor popular, però no és l'única. Es celebren concerts d'habaneres a les festes majors de molts pobles i viles, siguin o no costaners, i molts són els grups que viatgen arreu de la geografia catalana, acompanyant-se, com diu la cançó del meu avi, amb un ronc cremat. I així, amics meus i amigues, ens acomiadem per avui amb el meu avi.
El meu avi,
el meu avi,
el meu avi,
el meu avi va anar a Cuba. El millor barco de guerra de la flota d'ultramar. El timoner i el nostre amo i 14 mariners eren nascuts a Calella, eren nascuts a Palafrugell. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra solien cantar. Visca Catalunya, visca el català.
Bueno, estem aquí totes amb la pell de gallina,
sí,
amb els ulls llagrimosos i, bueno, Consol ens ha deixat aquí amb una alegria, al mateix temps barrejat amb tristesa i melangia,
sí.
Que és, bueno, però molt maco, que xulo, no?
També n'hem fet una clocada d'ull a la Vanessa amb aquesta secció, eh?
Sí, perquè, sí, perquè la Vanessa és una gran forofa, no sé si està ben dit en català, forofa, sí, de les habaneres, eh?
Sí, sí. Ella... Molt emocionant.
Molt bé, molt bé,
aquí ballant i cantant.
Sí. Home,
sempre et porta una nostàlgia.
Anem amb una nostàlgia entre el bocatxo i les habaneres. Sí. Bueno, a veure, anem a veure. La Eva Vives, ens porta una cosa molt diferent que també ens farà vibrar bastant. Ella li ha titulat la seva secció El perdón de Hollywood. I tenim moltes ganes d'escoltar-te amb tota aquesta història, Eva, o sigui que tot per tu.
Molt bé.
Gràcies, maca.
A vosaltres. El perdón de Hollywood lo hemos llamado así porque es el reconocimiento después de muchos años a una actriz que fue en representación de Marlon Brando a recoger un Oscar que rechazó. Uno de los referentes en nuestro programa de Donas a las Onas, normalmente siempre tenemos como bases hablar de alguna mujer relevante, es una sección que siempre aportamos. Este verano, estando con una de mis compañeras, con un sol, estábamos en una terraza, estábamos tomando un refresquito, por cierto, se puso a llover, pues por suerte estábamos amparadas bajo un toldo, y disfrutando y charlando empezamos a preparar, decíamos, bueno, para el próximo programa, es decir, este que nos encontramos, ¿qué podríamos hablar, no? Y allí, a fuego lento, se fue cociendo un poquito lo que hoy nos ocupa, el tema que nos ocupa. Pensando en algo interesante que podríamos ofrecer, decíamos, ¿qué noticias buenas han habido? Y mirábamos a ver qué noticias habían, y la verdad es que no encontrábamos ninguna, entre la guerra, una cosa y otra, era muy difícil de encontrar. Pero ella me dijo, sí, hay una buena noticia. El perdón de Hollywood, el perdón de Hollywood, que es el reconocimiento a la actriz que fue a recoger el Oscar en nombre de Marlon Brando, que en aquel momento pues la maltrataron, y ahora después de 50 años pues se le ha reconocido lo que no debió ocurrir nunca, ¿no? Sachin Lidl-Fadel, nacida María Luisa Cruz en Salinas, California, el 14 de noviembre de 1946, es una activista de los pueblos indígenas estadounidenses. Medio siglo después, los Oscars se disculpan con la actriz indígena que denunció el racismo en la historia del cine. La activista Sachin Lidl-Fadel, una mujer preciosa, apache, yanqui, subió al atril ataviada con su traje, su cabello largo negro, atado con una cola a cada lado, con sus abalorios típicos de los apaches, subió para rechazar el premio que se le había concedido a Marlon Brando por su papel en El Padrino, y fue sometida a un trato vejatorio en aquella noche de 1973 y que hoy ha sido reconocido por la Academia. El cine en aquella época era un reflejo de la evolución en la sociedad a través de su historia. Y hace medio siglo, más concretamente el western, se basaba en estereotipos y un racismo evidente hacia la comunidad nativoamericana. Marlon Brando, en 1973, en el que estaba nominado al Oscar precisamente por un papel magistral como era en El Padrino, y que en aquel tiempo, cansado por el racismo y por su faceta activista que llevaba a cabo y el trato que recibían los indígenas, quiso cambiar la historia. Él decidió que a la gala acudiría en su lugar la actriz indígena estadounidense y también activista, Sachin Lidl-Fadel. Cuando el premio fue otorgado al actor, ella subió al atril y sin ni siquiera tocar la estatuilla, se dispuso a rechazar el Oscar en su nombre. Tal como explicó la actriz, Brando se lo había pedido ya que era una exposición de máxima audiencia. En ese día lo verían 85 millones de hogares en directo para poder denunciar la representación inexacta de los nativos en la industria del cine, especialmente dentro de lo que era el género del western. Cuando Sachin subió y denunció el racismo en la gran pantalla, fue abucheada por parte del público. Fue la primera declaración política en la historia de los Oscars. Años después se ha sabido que tuvo que abandonar el escenario, escoltada por guardias de seguridad y que casi fue agredida por John Wayne, a quien no le gustó la crítica que se hacía al western. Según se ha sabido, fue reducido por hasta 6 personas para evitar que se le agrediera a ella físicamente, además de que no se le permitió ni siquiera leer el discurso que ella había preparado y que traía de parte de Brando, y que lo único que le permitieron es que lo resumiera en 60 segundos. 50 años más tarde, es decir, ahora, se la ha catalogado como todo un abuso innecesario e injustificado por el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en una carta que se le fue dirigida a ella y que se le pedían disculpas. Como parte de las disculpas que se le presentaron, el Museo de la Academia de Cine acogerá un evento en el que Sitchin hablará sobre su aparición en los Oscars en 1973 y el futuro de la representación indígena en la pantalla. La actriz, a pesar de todo, contenta de que la Academia haya reconocido su error, ha manifestado que nunca pensó que viviría este momento de reconocimiento en el día de hoy y que escucharía lo que se le ha dicho, ¿no? La respuesta de la actriz no se hizo esperar y dijo: nosotros, los nativos, somos personas muy pacientes. Solo han pasado 50 años. Nuestro sentido del humor es nuestro método de supervivencia. Sigue habiendo actualmente una gran necesidad de respeto y la importancia de la dignidad humana. De hecho, el respeto es la base no solo en esto, sino en la vida, ¿no? Quiero decir, es necesario, pues si tú respetas, pues las cosas funcionan mucho mejor, ¿no? Y los colores no existirían si no fuera por el respeto. No habrían grises ni negros, sino habría una multirracial de colores. Y con esto, bueno, simplemente pues, que afortunadamente, a pesar de los años que han pasado, pues que haya habido un reconocimiento y que hayan podido pedir disculpas, cosa extraordinaria, porque no es algo que...
Ya es extraño que lo hayan hecho, porque son, ya hubo aquellos años también que tuvieron problema con los políticos, que los estaban deteniendo a todos. O sea, es increíble un mundo que es de cine, que hacen películas para entretener a la gente, que hagan estos movimientos políticos tan desastrosos, porque esto es un... És molt fort el que li passó.
Jo me'n recordo d'aquest fet com algo inacceptable. És a dir, inacceptable que un actor tan famós com Marlon Brando, amb una pel·lícula tan exitosa com El Padrino, no acceptés un Òscar. És que era impensable.
Com ho podien deixar?
Era, bueno, quina gosadia, no?, en realitat. I no solament no és així, no ho va rebutjar, sinó que va anar una persona en el seu nom justament per defensar doncs unes minories ètniques com eren en aquells moments els indis a Estats Units, no? I els altres que estaven reclosos en llocs tancats i tal. Jo recordo en aquell moment com va ser com un escàndol, no?
Sí, algo impactant.
Sí, sí. Sí, sí. Sí,
sí. Jo me vaig entrar, però clar, no sabia. Per mi aquesta història que expliques d'aquesta noia, jo el desconeixia totalment, o sigui que és super, super interessant el que has explicat.
Bueno, pues al menos, por lo menos hoy día, hay algún reconocimiento.
Exacto, que mira,
algo positivo.
Era molt contrastant, és perquè tothom anava avillat amb vestits de nit, les dones sobretot, no vestits llargs, amb lluentons, i ella anava d'Índia, amb unes trenes.
Sí, además una xica moníssima.
Sí, jo això ho recordo, però no lligava, bueno, potser amb el temps també... l'oblit juga
home, són 50 anys, fa estranya,
fa de les seves, ara que dius això del vestit i les trenes, sí que ara que ho has dit m'ho has fet venir a la memòria, cert.
Hi ha un vídeo del moment del rechazo de l'Òscar,
quan ella arriba, puja, però el rebutja
así, con la mano,
tothom es queda parat.
Era Roger Moore, además,
el que hacía
la entrega de l'Òscar.
Carai, mira, jo vull mirar el YouTube esta noche. Sí, o sea que,
sí, és
mira,
espectacular.
Fent tenir ganes de saber ben bé com va anar tot el tema. Caram.
Això ens demostra que les lluites, encara que sembla que de moment es perdin, al final, si tens raó, arriba la recompensa, el reconeixement.
Sí. Aquesta noia encara és viva?
Sí, és viva. Sí, pues ahora le enviaron la carta para pedirle disculpas, pues decía ella, pensaba que no llegaría a este momento y no lo viviría.
Aquest estiu va ser, això
no havia...
2022,
sí. És interessantíssim, no? Llavors,
sí, ha sigut ara, per això ara.
O sigui que és actual, aquesta notícia. Molt bé.
És la que vam trobar, que em va dir la Consol, mira esta, una notícia bona.
Ei, doncs, radioients, apunteu-vos a tot això per averiguar coses d'aquesta dona.
I tant.
A veure què tal, si realment...
Sí, además hay proyectos d'eventos projecte... que quieren hacer por como homenaje, pues para pedir perdón realmente.
Clar. Molt bé, va, pues fantàstic. Gràcies. Continuem. Mm. Hola, hola, bueno, ja torno a estar aquí, sóc la Mercè Carrió i com us he dit en el principi de l'anunciat, doncs avui faré la lectura d'un conte per nens i nenes que es titula, el conte concretament es titula Vera, la globera. La Vera és una nena que és pilota globus i em fa molta il·lusió llegir-vos aquest conte perquè a més jo sóc la seva autora. Per tant, tinc molta amistat amb la Vera i, i important també, el globus es diu Andy, o sigui que tots dos tenen vida, la Vera i l'Andy. I el conte que us llegiré avui és la història del Lluc i la seva família. I això comença així. Hola, sóc la Vera, la nena globera, i em fa molta il·lusió escriure alguna de les meves aventures per tu. Sempre vaig amb el meu globus aerostàtic de molts colors. El cuido moltíssim perquè sempre estigui preparat i llest per sortir a volar. Com us he dit, el meu globus es diu Andy i el seu nom vol dir valent i vell. Així que quan t'expliqui les nostres aventures ja sabràs sempre que anem plegats a volar. Abans de relatar la nostra aventura del Lluc, primer t'explicaré com és un globo aerostàtic i per què vola. Així et serà molt més fàcil d'entendre la meva passió i com em sento de feliç quan puc ajudar algú mentre es volo amb l'Andy. Això us ho està dient la Vera, eh? O sigui, és la Vera que us està parlant en aquest moment. Si la meva explicació és una mica complicadeta, potser et costarà d'entendre com és un globo aerostàtic. Hi ha un dibuixet en el conte que es veu el globo, que l'Andy té molts colors, aquest globo pues, porta una cistelleta i li posen aire fred i s'escalfa i és una tela molt fina, molt resistent, de molts colors. El globus, que tantes vegades els pares i les mares t'han comprat, però moltíssim, és moltíssim més gran. Aquesta vela va unida a una cistella quadrada de Vimet perquè puguis entrar i estar dret mentre voles. Per omplir l'aire de la vela, que és tan gran, ho faig amb un gran ventilador i l'aire és fred. I quan està ben gran, li poso per la seva boca, va omplint i omplint i omplint i omplint i cada cop més. Home, que és gran! Ara he d'escalfar aquest aire fred i ho faig amb un aparell que quan surten les flametes de foc, com que l'aire és com que primer és fred i aquestes flametes l'escalfen, pesa menys i llavors és quan s'aixeca i el globo tret i llest per volar. Què et sembla? Que és fàcil d'entendre? Doncs com que ja he superat la primera lliçó per ser un bon pilot, hi ha uns dibuixets també, doncs ara ja som tots pilots i grans amiguets. I et presentaré uns altres nous amiguets, que són els ocellets, que són els que m'avisen sempre si ho tinc algun problema. I sempre estem preparats, llestos, ja! Estem a punt per tal d'ajudar ràpidament com va passar amb el Lluc i la seva família. El Lluc era el pare conill. Estava volant, Vera, Vera, en Lluc i la seva família et necessiten. Nosaltres t'indicarem on són. Ens van dir aquell matí esvalotats els ocellets. El conill Lluc s'ha trencat una poteta i no pot caminar. L'has de portar urgentment a la clínica veterinària. Sembla ser que Lluc i la seva família havien sortit a passejar pel bosc i el pare Lluc, que sempre estava molt content, saltava i saltava molt amunt i cada cop més alt. Cras! Va ensopegar amb una gran pedra que no va veure. Ui, quin mal, quin mal! Crec que m'he trencat una poteta, no puc caminar, cridava el Lluc. La Berta, la mare conilla, ho va comprovar i efectivament s'havia trencat la poteta. I ara què farem, Lluc? Així no pots caminar, no podem avisar ningú. No tenim telèfon mòbil, deia molt afligida la mare conilla als seus perquè hi havia els seus tres fillets que estaven per allà, tots preocupats. Després de pensar una estona, la mare va dir, ja sé què farem. Lluc, entre tots et portarem a la clariana del bosc i farem senyals als nostres amics els ocellets perquè avisin a la Vera, la nena globera, i ella que ens rescati amb el seu globus Andy per poder anar a la veterinària i que gaureixi aquesta poteta. I així ho van fer. Amb esforç i molt d'amor, ja que en Lluc li feia molt mal la poteta trencada, a poc tots junts el van portar a la clariana del bosc. Els senyals perquè els ocellets es veiessin van ser molt encertats i van poder explicar explicar-los quin era el problema de Lluc, perquè volessin amb tota rapidesa i avisessin a la Vera, la nena Glovera. Els ocellets van sortir a tota velocitat per dalt de trobar-me. Amb els instruments de vol vaig comprovar que la direcció de l'aire era la correcta perquè em pogués desplaçar amb l'Andy fins a la clariana del bosc, i així ho vaig fer. Som-hi! La vela del globus és una gran bombolla d'aire calent. Quan el vent bufa, el desplaça amb facilitat, i jo llavors aprofito per dirigir l'Andy cap allà on vull anar. Pujant i baixant, sempre arribo al lloc escollit. Amb molta atenció vaig anar buscant la clariana del bosc, volant per sobre dels arbres i al cap d'una bona estona. Oh, ja els veig! Som al vell mig del clar del bosc. Que bé, podré aterrar sense cap problema. Hola, família, ja som aquí. Aterrarem en aquesta clariana del bosc. Lluc, no us preocupeu. Vaig cridar des de dalt. Quina emoció! Tots saltaven d'alegria, menys el pare Conill. El Lluc no podia. Baixa, baixa! Amb compte, quina alegria veure-us, Vera i Andy, deixa la mare, deia la mare Conilla. Com que sóc un expert de pilot, vaig baixar amb molt de control i suaument vaig aterrar just al costat de la família d'en Lluc. Els ocellets volaven al nostre voltant molt contents i entre tots ho havíem aconseguit. Ràpid, pugeu a la cistella, ràpid! Amb molt de compte van pujar el Lluc i tots van saltar dins la cistella per iniciar el vol. Fins i tot ens van acompanyar els ocellets que volien gaudir de l'aventura. Vaig escalfar de nou l'aire de la vela i suaument ens vam anar elevant a la direcció cap a la clínica de la Betty. Betty, la veterinària, que estava molt ben situada a un extrem del poble. Hi havia molt d'espai lliure per poder aterrar amb l'Andy. Durant el vol vaig aprofitar per trucar amb el meu telèfon mòbil a la Betty, que jo li deia a la Betty, i així l'anomenaven tots per avisar que portaven un ferit a bord i que estigués atenta, ja que arribaria amb l'Andy i havia d'aterrar al costat de la clínica. Molt bé, Vera, em va contestar la Betty. Cap problema, ho tindré tot preparat. Vam estar volant. Ja arribem, ja arribem, cridaven els fillets d'en Lluc i la Berta. Quina alegria hi havia en aquests moments dins la cistella. Pare, mare, ja veiem la clínica. Oh, oh, hola, Betty, baixaré suaument i podràs fer-te càrrec del ferit. M'acompanya tota la família, li vaig indicar des de dalt. Molt bé, Vera, va respondre la Betty des de baix. Betty, la Betty, és una gran doctora. La seva clínica és molt bonica i lluminosa. No li falta de res. Sempre està preparada per curar tothom amb molt d'efecte i rapidesa. Les seves cures gairebé mai no fan mal, perquè sempre està cantant. Les seves mans estan plenes de tendresa i amor. Tothom estima la Betty. Vaig aterrar i vam poder treure en compte el pare Conill perquè pogués rebre l'atenció mèdica necessària. Tota la família estava molt contenta amb l'ajuda i el vol. Gràcies, Vera, quina sort hem tingut. Ara la doctora Betty podrà curar en Lluc i ens podrem anar a casa tots junts, va comentar la mare Conilla. Els fillets conillets saltaven pel camp i els ocellets els feien companyia jugant tots plegats. Quina meravella poder ajudar. Em sentia molt feliç per aquell magnífic rescat i que tot acabés tan bé. Adéu, Vera! Adéu, Andy! Moltes gràcies per tot! Adéu, família! Els vaig saludar des de dalt amb la mà. Fins aviat, ocellets! Sou uns grans amics i uns magnífics ajudants. De nou, vaig escalfar l'aire fred de la vela i a poc ens vam allunyar per escalfar per anar a la direcció de vol cap a casa. I vaig pensar, demà serà un altre dia. Ja estava preparada per una nova aventura. Gràcies, Andy. Ets un superglobus. Tots dos formem un gran equip. Que bé que em sentia. Aquest és el magnífic rescat que t'he explicat de la família d'en Lluc. Algun altre dia us n'explicaré un altre, perquè no tot acaba amb el Lluc, perquè jo hi he escrit altres contes, que per exemple hi ha una història del Pep i l'Anita, un altre és un campionat de globus i l'altre és una història de la seva besaveseta Sara. I el meu objectiu és que els gaudeixis tots molt amb aquesta lectura. Fins aviat i ens veurem volant amb el nostre Andy. Gràcies, Andy. Gràcies, Vera. I és un plaer quan surto a volar, perquè sempre explico les històries que sempre estem davant de casa i saludant a tothom i puguem ajudar. I sobretot deixar el globus sempre net i recollit, perquè així quan demà el pugui tornar a fer servir, el trobi a punt i tot i llest. O sigui que això és un record pels nens i les nenes, que també tenen les seves joguinetes, els llibrets, que també ho guardin ben net i polit per l'endemà que puguin tornar a jugar. Moltes gràcies i espero que hagueu disfrutat. A mi m'ha agradat molt poder-vos llegir aquest conte i fins la propera. Petonets i abraçades, nens i nenes. Adiós, macos. Adiós. Ara posem la musiqueta, feu el tancament. Un globo, dos globos, tres globos. Adeu, adiós Vera, adiós Andy, adiós, adiós.
Com m'agraden els contes. Ai,
què et sembla? Ai, que maco.
Sí, m'encanten els contes, sí. És un moment màgic.
Sí.
Escoltar quan algú t'explica un conte, la imaginació vola. I més en aquest cas, que vola un globus.
Vola de veritat. Que passa que l'ha explicat potser sense poder veure els dibuixets, els nens hauran de fer una mica més d'imaginació. Però bueno, què t'ha parecido, Eva?
A mi m'encanta, jo també soy com un sol, cuentos, que además me los compro actualmente, o sea, me compro cuentos de hadas, así, sobre las ilustraciones, me encantan, o sea, yo soy de cuentos.
I la Gemma té nenes.
Sí, sí, la Gemma està, està basada, però sí, sí.
Amb els contes.
Sí, sí, treballa molt l'imaginari, o sigui, sentir un conte té una màgia molt especial. Sí.
A mi m'agrada molt, em va fer molta il·lusió escriure aquests quatre contes, i després us diré un secretet perquè el dibuix d'aquests contes els ha fet la nostra supervanesa. O sigui que imagineu-se, som un equip indestructible, sí. És una passada, dones a les ones. Bé, ara jo crec que hi ha arribat el moment de fer el comiat. Jo diria que moltes gràcies, Gemma, moltes gràcies, Consol, moltes gràcies, Eva, i abans de que es despedeixin personalment cada una, jo voldria dir que tenim un mail perquè qualsevol radioient, gran o petit, ens necessiti fer una pregunta, tingui una idea, ens vulgui proposar alguna cosa, estem obertes, escoltem a tothom i agafeu paper i llapis, que és molt important. Tenim mail i el mail és el següent, és donesalesones@gmail.com. donesalesones@gmail.com. Dones a les zones, tot seguit. I ara, a despedir-se.
Bueno, molt bona Gemma. Tarda, esperem que hagueu gaudit. Consol.
Gràcies, nosaltres estem encantades d'estar aquí amb vosaltres i preparades per a una nova aventura, com era la Vera la Glovera, que serà el primer programa, que esperem que sigui molt aviat.
Sí. Sí, és un plaer sempre, a més, compartir amb vosaltres el programa i això ja és un puntazo de poder estar juntes.
Bueno, pues jo aprofito la Mercè, que estic amb totes vosaltres. Gràcies per haver-me ajudat a fer aquest programa. Estic molt contenta.
Gràcies a tu per dirigir-lo també.
Bueno, jo, torno a repetir, jo li dono les gràcies a la Gemma perquè ha portat molt bé la part tècnica. I
és molt difícil,
és molt fàcil parlar i és molt difícil fer la part tècnica perquè ens quadri tots amb les entrades de les músiques i tot plegat. Gràcies, Gemma. I molt bé, doncs, dones a les zones per tots vosaltres i fins a la propera. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
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 Adéu.